Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara. Passem de 7 minuts ja de les 11 del matí i anem amb la col·laboració, anem ràpidament amb la col·laboració amb les companyes de directe. Com cada setmana tornem amb aquestes col·laboracions setmanals entre Lliure Directe i Directe, i avui parlem amb Esther Fallos. Bon dia, Esther. Doncs anem a veure si aconseguim que ens escolte i escoltar a la companya Esther Fallos. Crec que ara sí que ho hem fet bé. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens feu la proposta de parlar d'un reportatge, Esther, que du per títol Fum i massificació en telen la postal de Sol i Platja. Però, Esther, jo vull començar esta col·laboració d'esta setmana felicitant-vos pels 14 anys i 500 directes, que es diu Prompt, Esther.
Moltes gràcies. Doncs sí, aquesta setmana hem publicat el número 500. Com sabreu, estàvem esperant a poder publicar-lo en paper perquè durant la pandèmia només ha estat imprimint els números. Aleshores havíem imprès el 499, havíem publicat el 499 en PDF i després ens havíem passat als 501 i ens havien saltat el 500 esperant a poder-lo imprimir, perquè bueno, durant la pandèmia no hem estat imprimint els números per no posar en risc els treballadors de repartiment. Aleshores, aquest dimecres ja hem tornat al paper amb el número 500 i bueno, pues això, arribem al número 500, arribem a les 500 directes, als 14 anys de la directa. I bueno, pues 14 anys, no, exercint de contrapoder, fent una comunicació independent, donant veu a les lluites dels moviments socials dels nostres pobles i ciutats, i bueno, realment tot ha sigut gràcies a les subscriptores, no, que són una part molt important del projecte i les que fan d'aquest projecte un projecte sòlid i independent dels poders. I avui, pues, com has comentat, sí que volia comentar el reportatge que hem publicat titulat Fum i massificació en tenen la postal del Sol i Platja, perquè el número 500, bueno, s'ha dividit en diverses seccions, cadascuna sobre un eix temàtic, i el en la secció en la qual he participat és en la secció del medi ambient, que en la que publiquem un reportatge sobre com el turisme, no, ha contribuït a l'evolució del canvi climàtic i a la destrucció del nostre territori. Fem pues una revisió, no, de tot el que ha estat passant des de la crisi del 2008 fins ara, sobretot perquè als Països Catalans el que hem pogut veure és que després de l'esclat de la bombolla immobiliària de l'any 2008 es va apostar per la recepta de la indústria del turisme com a solució verda, no? Verda entre cometes, a tots aquests efectes que hem viscut i que encara vivim amb la crisi després de la crisi del 2008. I bueno, al final el que hem vist, no, és que després d'una crisi, ja siga la del 2008 com la que la que ve ara, pues, sembla que el turisme torna a presentar-se com una solució a qualsevol conjuntura política i econòmica, sense tenir en compte, no, tots els efectes que té aquesta indústria en el medi ambient, en la salut de les persones, en el treball, en l'economia de moltes persones i al final en la salut del planeta.
Lo important que és tot això que ens estàs contant i com d'oblidat ho tenen els poders i els seus mitjans, no, Esther?
Doncs sí, realment des dels anys 60 del segle passat, tant per part de les institucions com per part dels mitjans de comunicació de l'estat espanyol, sempre es reprodueix la mateixa idea, no, de que la indústria del turisme és sinònim de generació de riquesa, quan per part del moviment ecologista s'ha demostrat que no. I per citar un informe, per exemple, Ecologistes en Acció va publicar l'informe Banderes Negres de l'any 2019 i es va veure com...
a veure, que pareix ser que perdíem la connexió amb Esther. Anem a tractar de recuperar esta connexió. Li preguntàvem a Esther lo important que és el que ens explica este reportatge i l'oblidat que tenen els poders i els seus mitjans.
Doncs sí, realment des dels anys 60 del segle passat, tant per part de les institucions com per part dels mitjans de comunicació de l'estat espanyol, sempre es reprodueix la mateixa idea, no?, de que la indústria del turisme és sinònim de generació de riquesa, quan per part del moviment ecologista s'ha demostrat que no. I per citar un informe, per exemple, Ecologistes en Acció va publicar l'informe Banderes Negres de l'any 2019, i es va veure com ahir es reflectien diverses dades, no? Però una de les dades més importants era que les comarques més pobres del País Valencià en renda per unitat familiar són les tres comarques que concentren més del 60% de tot el sector turístic. Ja estem parlant de la Marina Alta i Baixa i el Baix Segura. Per tant, realment el turisme no és sinònim... Aquestes dades mostren com el turisme no seria sinònim de generació de riquesa, i sí que és sinònim de contaminació i massificació i destrucció del territori, com demostren i han demostrat molts informes, no? Nosaltres al reportatge citem un informe, bueno, citem diversos informes, però un dels informes que citem al principi és d'un estudi publicat a la revista científica Nature, on ja s'estimava en l'any 2018 que entre el període de l'any 2009 i l'any 2013 el 8% del total de gasos d'efecte hivernacle havien estat emesos pel turisme. Vull dir, que el turisme suposava un 8% del total, no?, de gasos d'efecte d'hivernacle. I això vol dir que si aquesta activitat, si el turisme fora un país, seria el tercer país després de la Xina i els Estats Units en emissions de gasos, no? I, òbviament, això és un estudi de l'any 2018, no?, però del període de l'any 2009 i 2013, i ara, amb tot el creixement espectacular que ha viscut el sector en els darrers 7 anys, aquest tant per cent, aquest 8%, es quedaria molt, molt desfasat, no? I bueno, això simplement és una dada, però també en el reportatge comentem moltes altres dades, com per exemple l'augment de l'arribada de turistes que hem viscut en els darrers 10 anys als Països Catalans, també la contaminació que generen els avions i els creuers, que també el nombre d'avions i de creuers arribats a les costes dels Països Catalans també ha augmentat moltíssim. I realment, bueno, és un poc això, és l'enfocament que donem al reportatge. També mostrem com realment les eleccions municipals de l'any 2015, és veritat, no?, que s'accepten algunes realitats electorals al nostre territori, i és veritat que molts projectes i molts programes polítics dels partits, no?, pues, tenien com a promesa defensar el medi ambient, protegir el territori, però després s'ha vist com han continuat les mateixes pràctiques especulatives, no? Tenim l'ampliació de la terminal de creuers a Barcelona, una de les més grans de l'estat espanyol, també tenim les ampliacions del port de València, amb el tema de la ZAL, per exemple, els aeroports de Barcelona i Palma, i després tots els projectes urbanístics que han continuat. Fa poc, ara, així a la costa de Castelló, de Orpesa i Benicàssim, s'està fent un projecte urbanístic en la serra de la Renegà, com va comentar molt bé un company meu de la directa la setmana passada. Aleshores, bueno, realment el que estem veient és que s'ha deixat completant una barra lliure a la contaminació i a la massificació i al procés de turistificació que ha començat ja des de fa molts anys i que continua vigent, i sembla que ara també amb la crisi que ve després de la pandèmia torna a ser aquesta recepta, aquesta solució a qualsevol a qualsevol crisi, no? Sense pensar un altre tipus de model de turisme i sense apostar per el decreixement, no? Que és de la solució que es planteja des dels moviments socials experts en aquest tema.
En definitiva, barra lliure per al turisme i asfalt, molt d'asfalt, no, Esther, com estaves explicant.
Molt d'asfalt, perquè vos feu una idea, al reportatge donem algunes dades sobre la destrucció de la costa i la regressió de les platges. Per exemple, la franja costanera que connecta el Port de València i el Cap de Cullera ha retrocedit 70 metres des de l'any 1965 fins a l'actualitat. A causa dels projectes expansius del port, que continuen en l'actualitat, el Pla Sud, en què es definirà el nou traçat del riu Túria, i en definitiva tota aquesta pressió urbanística en el litoral. Per exemple, una altra dada en l'informe A Toda Costa, que publica cada any Greenpeace, l'últim informe que es va publicar l'any 2019, en aquest informe s'indica que la superfície de costa urbanitzada a l'estat espanyol s'ha duplicat i ha passat de 240.000 a 530.000 hectàrees. De la costa dels Països Catalans, la més afectada és la costa de Catalunya, amb un 26,4% de sòl construït, el País Valencià amb un 23,1%, mentre que a les Illes aquesta pressió urbanística afecta quasi un 10% de la costa. Tota aquesta imposició de la lògica de l'asfalt el que comporta és una degradació dels ecosistemes i una pèrdua de terra fèrtil, no? I al final això també genera l'increment del canvi climàtic i un augment de la temperatura global del planeta. I tot això al final el que ens porta també a aquest procés de degradació i de pèrdua de terra fèrtil és el que es coneix com a desertificació, i així el País Valencià està molt agreujat, sobretot a les zones, a les comarques del sud, que a banda del clima sec i de la manca regular de recursos hídrics, doncs són unes zones on s'ha implantat el monocultiu turístic, hi ha una sobreexplotació turística molt important, sobretot durant els mesos d'estiu, i això tot el que comporta és una manca de recursos naturals, d'aigua, d'energia per a la població local, no? I una mica aquesta lògica és la que s'ha imposat des de fa dècades i s'ha accelerat molt els darrers anys. Després de la crisi vam veure com que sí que es va reduir una mica, però després des del 2014 ja una altra vegada s'ha reactivat tota aquesta lògica de construcció, no? Amb urbanitzacions de luxe, amb camps de golf, que tenim al País Valencià. Aleshores, i al final tot aquest boom turístic que tenim als Països Catalans es tradueix en una extracció de recursos del territori, en una destrucció del territori, en una alteració dels equilibris naturals del territori, i en definitiva una destrossa del paisatge i una pèrdua de la biodiversitat, tant de manera directa, no?, amb aquesta amenaça constant dels projectes urbanístics, però també a través de contribucions al canvi climàtic, a l'augment de les aigües residuals, a la pèrdua de patrimoni ecològic i cultural, i tot això conseqüència d'aquesta massificació turística, perquè al final el problema del turisme és que no ho fa només una persona, sinó que ho fan milions de persones. Aleshores, aquesta massificació és la que ens ha portat a la situació en la qual estem ara.
Un report amb molta informació i que des de Ràdio Clara recomanem. Esther, no ens queda més temps. Què més voldries destacar d'este reportatge?
Doncs per acabar sí que m'agradaria animar a tota la gent que ens està escoltant a que entra a la pàgina web de la Directa, a directa.cat, i perquè tenim una portada especial amb tots els reportatges que s'han publicat en aquest número 500, que és un especial, no?, de mirades transversals a totes les lluites que ens envolten. I bueno, jo he contribuït amb aquests reportatges sobre medi ambient i turisme, però es tracten 14 temàtiques, eixos temàtics, no?, que nosaltres hem estat tractant al llarg d'aquests 14 anys. Aleshores, simplement pues, animar-vos a entrar a la pàgina web o a descarregar-vos també el PDF i ja està, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, com sempre, Esther. La setmana que ve tornem a parlar. Felicitar-vos una vegada més pels 14 anys i les 500 directes, i ja sabeu que quan feu la festa per a celebrar-ho, allí ens trobareu. Salut, Esther.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Salut, abraçada. Lliure directe, Ràdio Clara. Xerràvem, parlàvem amb Esther Fallos, companya de directe.
Abans no se'ns mengen els lleons. Abans no deixem de ser qui som i oblidem el nostre nom. Tornem a...